Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Nou desnonament en els infrahabitatges de Joan Miró a Palma, arrendats per un policia local sancionat. Era la tercera vegada que s'intentava desallotjar aquest local en el soterrani de l'edifici on viu la filla i un nen de 8 anys de la que era la inquilina titular fins ara, i avui sí, enmig d'un important dispositiu policial i malgrat els intents d'activistes d'aturar el procés, s'ha fet efectiu el desnonament sense que aquesta família tingui una alternativa residencial. Ara, fien les seves opcions a l'ajuda dels serveis socials de l'Ajuntament davant un mercat amb preus impossibles i sense senyals de frenar-se. Les darreres dades d'avui mateix ho constaten. A les Balears, el preu de l'habitatge ha pujat el darrer any un 16%, 4 punts percentuals més que la resta de l'estat. Tot d'una vos contant amb més detall aquest assumpte, protagonista de l'actualitat, marcada també per la sinistralitat viària. Avui és dijous, 4 de setembre. Facundo Tenaglias, al control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Juan Luis Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la mort d'un altre motorista al polígon de Son Oms, la segona víctima en manco d'una setmana en aquest punt.
Ha tornat a ser el camí de Sasic i la víctima mortal, un motorista d'una quarantena d'anys, ha xocat contra un minibús de passatgers en un punt amb poca il·luminació. El Consell de Mallorca diu que s'instal·larà una passarel·la per als vianants.
A Eivissa, precisament, hem sabut que el conductor que va provocar l'accident en què van morir dos motoristes la matinada de diumenge a la carretera de Santa Eulària va donar positiu en alcoholèmia. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. Els fets van passar a l'altura de Can Marça. Damunt les 3 de la matinada, el sinistre es produí com a conseqüència d'un xoc frontal per invasió de carril contra l'I. El cotxe que conduïa l'home, que ha donat positiu, segons ha avançat Diario de Ibiza i ha confirmat la Guàrdia Civil, va topar contra la motocicleta on viatjaven una dona argentina de 31 anys i un home colombià de 26. Tots dos van morir al lloc dels fets.
Solla prohibeix ara també hotels i habitatges de lloguer vacacional que omplin les piscines amb aigua procedent de la xarxa municipal. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia, idò. L'Ajuntament de Sóller ha pres aquesta decisió a causa de la davallada accentuada del nivell de l'aigua de pous i també de dipòsits, i d'aquesta manera fa extensiva les restriccions a particulars i els fa extensives ara a hotels, bars i restaurants. Segons l'Ajuntament de Sóller, aquests negocis consumeixen fins a un 20% de l'aigua de la xarxa municipal, i recordem que ha estat aquesta mateixa setmana que l'Ajuntament ha hagut de tancar la piscina coberta municipal de Son Angelats.
Ciutadella posarà sobre la taula dues propostes per evitar els recurrents vessaments d'aigües fecals a la Platja Gran. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La setmana que ve tenen previst reunir-se amb tècnics d'Avacua per abordar aquesta qüestió. El principal problema és que la xarxa de sanejament i la de pluvials no està separada en molts dels punts de la ciutat, de manera que quan plou de forma intensa l'estació de bombeig no dona l'abast i es produeixen aquests abocaments. A resoldre això és hores d'ara inviable, segons l'Ajuntament. Per això farà propostes de que sigui l'Avacua qui millori les seves instal·lacions.
Tot això amb el fiscal general de l'Estat en el punt de mira per la seva assistència demà a l'obertura de l'any judicial. En aquestes hores prèvies l'ambient s'està encalentint de valent amb crítiques no només des de l'esfera política, també dins del sector, amb jutges i fiscals conservadors que reclamen que se'n veti la presència per mort del seu processament judicial. Vos ampliem en els pròxims minuts. Pel que fa als esports, en futbol, Pablo Maffeo dona la mà a l'afició i posa punt final a la seva polèmica amb el Real Mallorca. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El defensa ha parlat pel mitjà del club i s'ha disculpat de l'enfrontament que ha tingut amb un sector de la graderia. Després l'escoltarem. La selecció espanyola arranca avui el seu camí cap a la segona estrella. El repte comença a Sofia, Bulgària, on el combinat nacional no ha jugat mai el partit quan falti un quart per a les 9 del vespre. En bàsquet, la selecció espanyola jugarà a partir de les 8 i mitja la classificació per al 8 de final de l'Eurobàsquet que contra Grècia. Si Geòrgia no guanya Bòsnia, Espanya haurà de guanyar tant sí com no el combinat grec. També en bàsquet, avui han conegut, el Palmeiras han anunciat la retirada del jugador Miki Cervera. I estrena amb victòria de Gemma Triay i Delphi Brea al 8 de final del Premier Padel de Madrid, després d'imposar-se per un doble 6-0 a les espanyoles Marta Barrera i Marta Caparrós.
Tot això quan falti un quart per a les 3 i tanquem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui ens trobam en una jornada en general bastant tranquil·la. El sol és el protagonista arreu del territori, amb permís, això sí, d'algun núvol baixos i també d'algun núvol prims a punts de Mallorca i de Menorca. Esperant continuar amb aquestes condicions al llarg del dia. D'altra banda, el vent bufa principalment de migjorn i també de xaloc, en conjunt fluix, tot i que cap a l'oest de les Pitiuses sí que poden veure qualque cop moderat. A la costa més exposada s'hi pot observar qualque redol de maror, més calma cap al nord del territori. D'altra banda, la temperatura avui tendeix cap a l'augment, una pujada bastant dèbil, però en algun punt de l'interior de Mallorca podríem arribar a fregar el llindar dels 34 graus de màxima. En vista demà, el panorama serà diferent. Tendrem una entrada de vent del nord-est. I això, d'una banda, complicarà el panorama marítim al nord de l'arxipèlag, que estarà marcat per la forta maror. D'altra banda, també provocarà una suavització de la temperatura al nord de les illes, principalment a Menorca i també al nord de Mallorca. En definitiva, ens espera una petita treva en la temperatura en espera de l'augment que tindrem a partir del cap de setmana, moment en el qual la temperatura tornarà a tendir cap a l'augment.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ha quedat executat finalment el desnonament previst per avui en un dels infrahabitatges de Joan Miró 24 a Palma, tot i que la llogatera no resideix ara mateix a l'edifici. Sí que ho feia la seva filla i el seu net de 8 anys, qui, segons els serveis municipals, ha rebutjat l'alternativa d'allotjament que l'han oferit. Era la tercera vegada que s'intentava dur a terme aquell llançament, l'únic finalitzat fins al moment dels 24 trasters llogats per un policia local de Palma, multat, recordem-ho, en repetides ocasions, per explotar il·legalment aquests habitacles.
El desnonament estava previst per a les 6 del matí, però no ha estat fins a 5 hores després que s'ha executat. Des de primera hora, 9 agents i 2 furgonetes de la Policia Nacional custodiaven l'entrada a l'edifici. Més tard, arribat a la comissió judicial i de vés les 11 s'ha executat. Mari, la filla de Reina, i el seu fill menor, allotjats allà des de fa un mes, han hagut d'abandonar l'habitacle. Tot i que tenien el suport de Reina, aquesta ara mateix resideix de manera temporal en un centre d'acollida d'Inca després de sotmetre's a una operació.
No sé què voy a hacer. Porque si mi hija va a estar en la calle, yo voy a estar en la calle también con mi hija, aunque tenga ese sitio allí. Porque ¿quién la va a defender a ella que con un niño y estando en la calle? No.
En aquest tercer intent, Reina havia estat avisada amb només 2 dies d'antelació, tot per una denúncia per impagament del propietari que ella nega. La plataforma Stop Desnonaments denuncia que el procediment s'ha duit a terme amb violència i ha criticat també la falta, diu, d'atenció institucional. El portaveu substitut d'aquesta entitat és Joan Segura.
En fi, este caso no para de sorprendernos cada vez a peor. Como un presunto estafador que lleva décadas, reconocido por él, más de 20 años y seguramente más de 30, alquilando ilegalmente este lugar, haciendo lo que quería con los inquilinos en todo momento, pues que ahora pueda desahuciar sobre unas deudas que no son exigibles porque el contrato debería estar suspendido.
L'Ajuntament de Palma ha explicat que l'ordre judicial anava dirigida a la titular registrada com a resident en l'immoble Reina, que és la mare de la jove desallotjada amb el seu fill menor. Per tant, aquesta no ha pogut exercir cap dret per quedar-se en l'infrahabitatge. A més, Cort assegura que la dona ha rebutjat l'allotjament que li han oferit.
Aquest desnonament és un dels casos més extrems de la crisi de l'habitatge que experimenta mig món i de manera clara les Balears, on els preus de compra continuen a l'alça amb augments superiors a la mitjana de l'Estat. A les Illes, segons Tinsa, es van encarir un 16,5% a l'agost respecte de fa un any, mentre que el conjunt de l'Estat la pujada va ser del 12%. I si parlem de lloguer, Juan Luis, la situació tampoc no és gaire més encoratjadora.
Sí, una dada molt il·lustrativa. En el lloguer d'habitacions, una opció que ha guanyat protagonisme els darrers temps, Palma és la ciutat d'Espanya que més competència registra, amb 65 contractes per cada anunci durant el segon trimestre de l'any, segons informa Idealista. Això suposa el triple d'interès que altres ciutats espanyoles. Malgrat això, és una de les ciutats a les quals la demanda de les habitacions ha caigut, ja que aquesta competència fa just un any era de 91 interessats per cada habitació que sortia al mercat.
L'actualitat d'aquest dijous passa per una nova víctima a les carreteres de les Illes. Un motorista d'una quarantena d'anys ha mort aquesta matinada després de xocar frontalment amb un minibús a l'entrada d'una discoteca del polígon de Sonoms, a Palma.
La víctima ha patit un politraumatisme greu i ha entrat en aturada cardiorrespiratòria. Malgrat els esforços de reanimació del personal sanitari de l'UVI mòbil, no se li ha pogut salvar la vida. De moment, no es té constància que hi hagi hagut més ferits. La Guàrdia Civil de Trànsit ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies d'aquest accident mortal.
El d'avui ha estat el segon accident mortal a la zona, prop del polígon. El Consell de Mallorca reconeix que és un dels punts negres del trànsit als afores de Palma i ha confirmat que s'instal·larà una passarel·la per a vianants per descongestionar-lo. Fernando Rubio, conseller insular de Mobilitat.
Una actuació per tal de mitigar aquest punt negre i donar, per tant, més seguretat en els vianants, en els conductors i a les persones. No? Per tant, la seguretat per nosaltres és prioritària. Òbviament, estan fent feina per desembossar, perquè no hi hagi tant de cotxes, tanta saturació, però el més important per nosaltres és la seguretat.
Tot això quan estem pendents un dia més de la investigació sobre la mort de la turista espanyola Matilde Muñoz a Indonèsia. La policia ha confirmat que el cadàver de la dona, resident a Mallorca, va ser traslladat 4 vegades després de la seva mort.
Segons diversos testimonis, primer el van dur del seu bungalow a l'habitació del generador de l'hotel on s'allotjava. Després el tornaren a moure a la zona de darrere de l'establiment, més tard a una parcel·la buida fora de les instal·lacions del complexe i finalment fou transportat i traslladat a la platja on el trobaren.
Avui la policia també ha reconegut que segurament esgotarà els 2 mesos que té de termini per tancar la investigació. De moment no s'ha ampliat el cercle de sospitosos més enllà dels 2 homes que van ser detinguts dissabte.
Passats aquests 60 dies, la policia haurà de presentar a la Fiscalia un informe amb les principals conclusions del cas. Ara s'esperen els resultats de l'autòpsia de la dona que aportaran llum a les pesquises. La policia de Lombok, illa propera a Bali, va iniciar la investigació sobre la desaparició de Matilde Muñoz el 13 d'agost, després que l'ambaixada d'Espanya al país demanés ajuda per les primeres alertes sobre la seva desaparició al juliol. Dissabte passat, la policia va detenir 2 homes de 30 i 34 anys que van confessar haver planificat l'assassinat de Muñoz després d'assegurar que havien trobat el cos de la dona en una platja. Se'ls imputa els possibles delictes d'homicidi premeditat i robatori amb violència. Els arrestats són un treballador i un extraballador de l'hotel on s'allotjava la víctima.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretxa que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Seguim amb més assumptes d'actualitat quan són les 2:14. La Conselleria d'Educació invertirà 4,5 milions d'euros en la millora de col·legis públics de Vila. Es tracta de la major inversió de la història per part del govern a centres educatius del municipi. Seran 9 els centres beneficiats amb inversions que aniran dels 12.300 al centre de Can Misses fins al 1.034.000 euros que rebrà el Col·legi de Casserres, Esther de Miguel.
El conveni entre Ajuntament i Conselleria, aprovat avui per unanimitat al ple de Vila, contempla que la inversió serà transferida en 3 anualitats entre l'any 2026 i el 2028, com explica la regidora d'Educació, Catiana Fuster.
En 2026 serà d'1.254.924 en 36. En 2027 serà d'1.684.945 en 04. I en 2028 d'1.612.387 en 60.
Tot i haver votat a favor, el grup municipal socialista ha mostrat el seu escepticisme sobre que el govern compleixi. Sentim la regidora Carmen Bonet.
Hi ha obres que s'haurien d'haver executat durant aquest estiu a les escoles i han estat paralitzades.
ens preocupa que aquest finançament, que està molt bé, la distribució en tres anualitats, pues, no arribi a ser una realitat com ja estan veient.
Durant la sessió plenària també s'ha informat que s'ha arribat a un acord amb el propietari del pàrquing dissuasiu de Sa Joveria per tal que deixi aparcar-hi vehicles de 7 del matí a 5 de la tarda quan comenci el curs escolar. Així mateix s'ha aprovat per unanimitat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Institut Balear de l'Energia per instal·lar pèrgoles fotovoltaiques a Casserres que permetran abastir d'energia unes 50 famílies i un estalvi per elles del 70% de la factura de la llum.
A l'actualitat també és protagonisme el fenomen migratori. En les darreres 24 hores, 53 persones en 4 embarcacions irregulars han arribat a les costes de les Illes Balears. 3 en concret han estat a les Pitiüses i una al litoral mallorquí. Precisament la líder del PSI, Francina Armengol, li preocupa que per part de tota la dreta s'estiguin mobilitzant sentiments racistes cap als migrants que arriben en barques des del nord d'Àfrica. Acaba de fer aquesta reflexió després de la reunió que ha mantingut amb el grup parlamentari per donar el SUS al curs polític. Ho ha seguit la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Parlament, bon dia.
Bon dia.
Ha estat molt dura, Armengol, amb la presidenta Marga Proens?
En aquest punt concret ha criticat la gestió que fa el PP en les seves competències, la de la tutela de menors migrants que passa a mans del Consell si arriben sols a les Balears. Ha puntualitzat que la llavor del sentiment racista no és una cosa de Marga Proens, sinó de tot l'espectre polític que va de la dreta a l'ultradreta. Amb el que sí que ha estat molt dura Armengol és amb el fet que el govern Proens es plantegi rebutjar la condonació del deute. Dinu el perdó de més de 1.700 milions d'euros. L'expresidenta ha acusat directament a l'actual cap de l'executiu de traïdora.
Clar que crec que és una traïció a les Illes Balears. Una traïció per obeir les ordres del senyor Feijó. I això, sincerament, crec que la ciutadania de les Illes Balears no s'ho mereix. I crec que, quan parlant de 1.741 milions de deutes, estem parlant d'una suma molt important de recursos per a la nostra comunitat autònoma que mos permetrien, si aliviem aquest deute, fer altres coses. Però, clar, jo crec que és un govern que no vol gestionar.
Armengol considera que l'única política de Proença és cercar la confrontació en l'executiu de Pedro Sánchez. Assegura que ho demostra en la política d'habitatge i també en la migratòria.
El plantejament de que la senyora Proença digui que no s'han posat en contacte amb ella, en fi, és una altra de les mentides. Jo, clar, en gent que falta la veritat d'una forma constant, com us ha faltat la veritat a nosaltres, ho dintre de s'enfado, eh?
Armengol ha puntualitzat que només té constància que la delegació de govern havia demanat una reunió amb el govern de les Illes per parlar sobre la política migratòria que s'ha duit a terme el darrer mes.
Gràcies, Maria Eugènia. Precisament el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha parlat avui sobre aquest assumpte al programa Al Dia. El prelat ha exigit caritat a la classe política per atendre les persones més vulnerables i deixar de banda les ideologies de cada partit per afrontar aquesta crisi.
Pensar realment en els pobres, i encara diria no només en el poble, sinó en els més desfavorits, els més vulnerables, eh? Que crec que hauria de ser la primera prioritat d'una persona que té autoritat i que la vol exercir en bé dels altres.
Al marge d'aquest tema, Taltavull continua sense esclarir el seu futur al capdavant de l'Església mallorquina. El papa Francesc li va atorgar una pròrroga de 24 mesos al 2023, que enguany s'ha esgotat. Diu que les informacions sobre la seva successió són especulacions i que de moment no té intenció de renunciar al càrrec.
El menorquí farà 78 anys el 28 de gener i la seva continuïtat com a bisbe de Mallorca depèn d'una segona pròrroga que li hauria de concedir el papa Lleó XVI. Taltavull assegura que no té cap notícia a Roma i que de moment seguirà exercint aquí les seves funcions a l'illa. Són declaracions al programa El Dia.
I qui és qui diu que és mes d'octubre el papa designa nou successor? Des de Roma el papa nombra un bisbe nou i després saps que tu ets acabat. No te diuen te'n vas. Quan tu en saps un poc com funciona tot això, són especulacions. Per tant, en aquest moment, senzillament s'està a l'expectativa que el moment que Roma cregui convenient es canvi d'aquí, el farà.
Taltavull va presentar la seva renúncia al càrrec l'any 2023. En complir 75 anys, els bisbes tenen l'obligació de fer-ho. El papa Francesc va acceptar la renúncia, però al mateix temps li va concedir una pròrroga que el bisbe va acceptar.
2:20. Algunes de les embarcacions de la flotilla Global Sumut han reprès el seu viatge cap a Gaza avui matí, Excel.
Tot i que les informacions són confuses i el secretisme regna a l'expedició, podem explicar que després de fer nit al port de Maó, reparar les avaries i carregar queviures per a la travessia, algunes de les embarcacions continuen avui el seu viatge. La propera parada és Tunísia. Moltes de les altres embarcacions, però, continuen aquí a Menorca. S'espera que en les properes hores s'hi sumin més vaixells i demà, si tot va segons el previst, també tenen previst partir. Una de les que ha de sumar-se a la flotilla és Reyes Rigo, que a hores d'ara és a Barcelona després que el vaixell amb el qual viatja hagi patit dues avaries. La sentim en declaracions a IB3 Ràdio.
Ja han sortit des de Maó, ja estan anant cap a Tunísia, els que estan, els barcs, els vaixells que estan bé, i bueno, ja ja mos esperaran els demés, que sortirem pues, des de Barcelona i des de Maó cap a Tunísia, i des d'allí, des de Tunísia, pues, s'afegiran tots els de Tunísia, els d'Itàlia, Grècia...
El seu objectiu és arribar a la franja de Gaza, trencar el bloqueig d'Israel i obrir un corredor humanitari. Una missió solidària que compta amb el suport de l'Església. Així s'ha manifestat el menorquí Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca.
I clar, és un moment molt difícil, que s'arrisca molt, però jo crec que no podem callar davant d'aquestes injustícies flagrants i davant d'aquest genocidi, perquè, clar, no és el mateix un assassinat, tot és greu, que 60 i pico de mil persones.
A bord de l'expedició hi ha un menorquí, Lluís de Moner.
Sobre el terreny, més de 30 persones han mort en els atacs israelians contra Gaza. Des que ha començat la jornada, 3 persones han estat abatudes mentre tractaven de rebre ajuda humanitària a la localitat de Khan Yunis.
Israel també ha bombardejat avui un camp de refugiats. En quasi 2 anys d'intensificació dels atacs a Gaza, l'estat d'Israel ha assassinat més de 62.000 persones. El darrer balanç de morts per fam a Gaza és de 370 persones.
Balanç que coincideix amb la recepció del papa Lleó XIV del president d'Israel.
El líder de l'Església Catòlica hauria demanat un alto el foc immediat a l'estat d'Israel, mentre que el president israelià ha sol·licitat ajuda per combatre, diu, l'antisemitisme. Entre les infraestructures destruïdes pels bombardejos hi ha l'única església catòlica que hi havia a Gaza.
I les manifestacions pro-palestines i en contra de la participació d'un equip israelià a la Vuelta Ciclista s'han traslladat avui a l'inici de l'etapa a Cantàbria.
Mentrestant, els 3 detinguts ahir a Bilbao han quedat en llibertat. La protesta, recordem-ho, va tomar les tanques del passadís de la línia de meta i l'etapa es va haver d'escurçar 3 quilòmetres.
El Ministeri d'Igualtat llança un anunci dirigit als homes i, sobretot, als homes joves per convidar-los a repensar la masculinitat. La campanya, titulada Per ous, vol donar un nou significat a aquesta expressió enmig d'una onada recessionista impulsada, diu la ministra Ana Redondo, per la ultradreta del país. L'actor Paco León protagonitza la cinta i qüestiona en els 2 minuts que té de durada què és tenir ous en l'actualitat.
Tener huevos es vestirte como te apetezca, besarte con quien te merezca. Llorar no te hace que tengas menos, ni gritar hace que tengas más, ¿eh? No, eso no va así. Porque si de verdad los tienes, no tienes que ir ahí fardando de que los tienes. Huevos. Durante mucho tiempo nos hemos creído que solo hay una manera de tenerlos. Pero esto lo tenemos que cambiar. Por huevos.
La ministra Redondo ha presentat avui aquest anunci i ha reconegut abans de començar l'acte que està segura que farà parlar.
Perquè es demana als homes, sobretot als més joves, que repensin la masculinitat i l'enfoquin des de l'obertura de mires, lluny dels rols tradicionals que els han ensenyat i que ara tornen a estar a l'alça, diu, per culpa de Vox.
Resignifica lo que es una expresión que todos entendemos como una expresión de fuerza, de dominación, ciertamente de violencia o, si queréis, de testosterona irracional y a veces de testosterona rancia, ese por huevos. Resignificar el por mis huevismo tiene su aquel y creo que os va a gustar el resultado.
La secretària d'Estat d'Igualtat, Maria Guijarro, ha destacat que no només hi ha un perfil d'homo i que s'ha de fomentar valors dins el concepte de la masculinitat com la sensibilitat i la corresponsabilitat afectiva.
Con huevos se nace
o se hace? A mí me parece una pregunta provocadora, una pregunta potente, que es lo que pretendemos con esta campaña, cambiar ese significado. Y a mí me parece que es precisamente ahí donde Paco León tiene todo el valor y toda la fuerza en el spot, ¿no? Porque él nos interpela, nos sacude, nos invita a reflexionar a las mujeres, pero fundamentalmente a los hombres.
A la plana laboral, primeres accions polítiques contra la decisió de Ryanair d'eliminar rutes i reduir places.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Podem registrar aquesta setmana una denúncia contra l'aerolínia davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. La formació de Ione Belarra reclama l'obertura d'un expedient sancionador per una possible pràctica de xantatge econòmic encobert.
Podem considerar que la companyia de baix cost empra la seva posició de mercat per pressionar les administracions públiques i aconseguir una rebaixa de les taxes aeroportuàries. El partit d'Esquerres recorda que Ryanair va vincular de manera directa la pujada d'aquestes taxes amb la retallada de les rutes dels aeroports com Tenerife Nord i Gran Canària. També Sumar s'ha afegit a les crítiques de Podem i acusa l'aerolínia de fer xantatge al govern i de comportar-se, diu, com a matones de pista.
Hi ha sindicats com SATSE i la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics han plantat al Ministeri de Sanitat i han decidit no assistir a la reunió prevista per negociar la reforma de l'Estatut Marc. Denuncien que el govern estatal no inclourà cap dels punts que consideren irrenunciables, com ara una actualització de les retribucions i la jubilació anticipada voluntària per als professionals sanitaris. Ho explica Miguel Lázaro, president de Cimeval, en declaracions al programa El Dia.
Si este borrador no se toca, ¿para qué reunirnos? Y desde luego con estas condiciones a priorísticas, nosotros no vamos a reunirnos con una ministra que está presentando un borrador que nosotros hemos atacado por tierra, mar y aire, y que además es un borrador que yo lo he calificado de bodrio en repetidas veces y que no cumple con algo que es fundamental para los 200.000 médicos que hay en España. Aquí sumo 40.000 MIRES y el resto de facultativos, porque no reconoce la singularidad del colectivo médico.
Creix la polèmica per l'obertura de l'any judicial. Els vocals del sector conservador del Consell General del Poder Judicial demanen que el fiscal general Álvaro García Ortiz, processat per un delicte de revelació de secrets, no assisteixi a l'acte. La Fiscalia recorda que el cap dels fiscals hi ha d'anar per llei.
La principal associació de jutges i dues de fiscals també demanen que García Ortiz s'estengui d'anar demà a l'obertura de l'any judicial. Respecten la presumpció d'innocència, però diuen en un comunicat que els interessos particulars no estan per damunt de les institucions. Afirmen que la seva presència és un fet insòlit i que és un acte de menyspreu als principis bàsics de l'estat de dret.
L'acte també estarà marcat per l'absència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insisteix que no assistirà demà. Es deu a una decisió coherent.
Mi presència no puede ni convalidar ni validar los ataques y las difamaciones del presidente del gobierno a determinados jueces que investigan a su familia, ni que el fiscal general del Estado se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando.
El govern espanyol, per part seva, ha carregat contra aquesta plantada en un comunicat. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que és una greu desconsideració al rei, que serà testimoni de l'obertura de l'any judicial més polèmica de la democràcia. La Fiscalia portuguesa investiga les causes de l'accident del funicular de la Glòria de Lisboa. El primer ministre de Portugal acaba de rebaixar 16 el balanç de morts. Durant el matí s'havia parlat de 17 víctimes. Ara es fa feina per a la seva identificació.
Al Manco, 21 persones han resultat ferides. El comboi, que és una de les principals atractius turístics de la capital portuguesa, va descarrilar ahir per causes que ara s'investiguen. Com a mesura de precaució, s'ha suspès la resta de funiculars que habitualment circulen per Lisboa. Entre els ferits hi ha dos espanyols que han estat donats d'alta avui matí.
I a l'Afganistan s'esvaeixen les esperances de recuperar supervivents del terratrèmol d'aquesta setmana. Després de 4 dies, el govern talibà ha reconegut que la xifra oficial de més de 1.450 morts podria ser molt superior. 2:30, continua la informació a B3 Ràdio.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són les 2:30, bon dia. Solla prohibeix ara també hotels i habitatges de lloguer vacacional que omplin les piscines amb aigua procedent de la xarxa municipal. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament ha pres aquesta decisió a causa de la davallada accentuada del nivell d'aigua de pous i dipòsits i fa extensives les restriccions imposades als particulars a hotels, bars i restaurants. Segons l'Ajuntament de Solla, aquests negocis consumeixen un 20% de l'aigua de la xarxa municipal.
I Andratx vol combatre el color verdós que causa una alga invasora a la platja de Sant Elm quan la temperatura de l'aigua supera els 25 graus.
Per això, i davant les queixes dels comerciants i visitants, ha posat en marxa un projecte pioner que consisteix en tres bombes que fan circular l'aigua i impedeixen que torni verda.
El Consell de Mallorca preveu obrir la nova estació de la ITV de Campos abans que acabi l'any o pel mes de gener a tot estirar.
Amb aquesta nova infraestructura, el departament vol fer minvar la saturació de l'estació de Manacor. Ho ha anunciat durant la inauguració d'una segona línia d'inspecció de motos a Palma 2, al polígon de Sonoms, on es podran revisar un 50% més de vehicles de dues rodes a partir d'ara.
De totes aquestes qüestions i moltes altres en parlarem tot d'una. Abans, però, volen saber quina és la situació de la xarxa viària de Mallorca. És per això que ara connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia. Quina és aquesta situació en aquest moment, quan són les 2:31?
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca. I a lo que són les restes principals carreteres de Mallorca, troben tràfic fluid i sense incidències. Això és pel moment. Molt bon dia.
Moltes de gràcies, Juan Amplanes, des de la DGT, per aquesta situació viària que ens n'has informat. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Nosaltres feim ara una aturada per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho hem dit en començar, Solla prohibeix ara també hotels i habitatges de lloguer vacacional que omplin les piscines amb aigua procedent de la xarxa municipal. Tot això a causa de la davallada accentuada del nivell de l'aigua de pous i dipòsits i per aquest motiu l'Ajuntament ha fet extensives ara les restriccions imposades a particulars als negocis del sector turístic i també a la restauració.
Aquesta prohibició s'ha fet efectiva aquest dimecres a vespre a través de la publicació d'un decret i després que els representants municipals es reunissin a la sala de plens amb representants del sector i els explicassin que la situació de manca d'aigua necessita mesures urgents. El decret també prohibeix que els hotels reguin amb aigua provinent de la xarxa als seus jardins i les zones verdes. A la vegada, també està prohibit fer net amb aigua, terrasses i façanes, així com vehicles, és a dir, prohibicions que d'ençà de la setmana passada eren actives per a la ciutadania en general. Així ho ha explicat el regidor portaveu de Solla, Carlos Darder.
La planta hotelera ocupa el 20% del que és el rendiment de l'aigua del nostre municipi i la veritat és que va anar molt bé la reunió d'ahir perquè en som conscients.
Recorden que va ser la setmana passada que l'Ajuntament de Solla va publicar en un banc totes les mesures de restricció i que la piscina coberta municipal de Sant Angelats tancà per manca d'aigua. Una prohibició, la d'omplir piscines, que ara també afecta els hotels en plena temporada turística. Els hotelers asseguren que entenen la situació. Així s'ha expressat Lluís Rullant, president de l'Associació Hotelera de Solla.
Tenim clar que nosaltres som grans consumidors, clar, uns hotels més que els altres, depèn també del tamany de l'hotel i de les instal·lacions que tinguin, però que som grans consumidors, per tant, som els primers que hem de donar exemple davant dels altres, que fem tot el possible per minimitzar el consum d'aigua.
A més, a la Vall de Solla, la temporada turística no va a la baixa a partir d'ara, sinó que la situació és la contrària.
Per altres zones és final temporada, per nosaltres encara és temporada absolutament alta. Si és mes de setembre, normalment hi sol haver ocupacions superiors a les del mes d'agost, però històricament, per el tema que canviem el turisme de senderisme.
I molts excursionistes i també molts de senderistes són els que visiten el Ponent de Mallorca, i precisament ara el poble d'Andratx, el municipi d'Andratx, vol combatre el color verdós que causa una alga invasora a la platja de Santem, quan la temperatura passa això de l'aigua supera el 25 graus de temperatura. Amb aquesta finalitat ha posat en marxa l'Ajuntament d'Andratx un projecte pioner que consisteix en un sistema de recircularització de l'aigua de la mà que natura el creixement d'aquesta alga.
Alexandrium taylori, que és el nom en qüestió d'aquesta alga, fa que l'aigua torni de color verd quan la massa encalenteix massa. Tot i que fa dècades que l'alga habita a la costa andritxola i a altres punts del litoral balear, aquest problema s'ha incrementat en els darrers anys a causa del canvi climàtic. És a dir, l'aigua torna verda de cada vegada més prest i aquest color perdura durant més temps. Un fet que dona mala imatge als turistes i que provoca també queixes entre els veïns. Antoni Nicolau és el regidor de Medi Ambient.
No és mal per al bany, perquè la qualitat de l'aigua és excel·lent, lo que, claro, visualment no té atracció. I teníem moltes queixes d'això. I per aquest motiu, només entrant aquesta legislatura, mos hi varen posar per intentar solventar aquest problema.
Per combatre aquesta verdor, l'Ajuntament ha instal·lat tres bombes que fan circular l'aigua amb un cost de 350.000 euros. Les bombes es retiraran durant els mesos d'hivern i es tornaran a posar en marxa quan comenci la temporada turística. Nicolau explica que el sistema és respectuós amb el medi marí i que ha passat tots els controls.
Hem tingut que passar per els tràmits administratius d'autorització mediambientals, de sostenible, etc. I els anclatges, per exemple, també són ecològics i, sí, tot compleix els paràmetres, autoritzacions de tot, tant de costes, capitania marítima, etc. Sí, ho complimentem tot.
I d'un nucli turístic del Ponent de Mallorca ens dirigim ara a un altre nucli turístic, en aquest cas al nord de Mallorca, perquè Can Picafort ha acabat aquest estiu la reforma d'un nou tram, d'un nou tros del Passeig Colón, una de les vies comercials més importants. La intervenció ha servit per fer un entorn més amable per a vianants i alhora fer millores en la il·luminació i el cicle de l'aigua.
Durant la darrera dècada, aquest nucli costaner de Santa Margalida ha experimentat importants obres en la trama urbana. Un dels punts que més ha millorat el seu aspecte és el carrer Colón, que reforma per trams. Enguany s'ha fet una intervenció que va de la rotonda de les casetes dels Capellans fins al carrer Josep Trias, un tram d'uns 700 metres. Es lleven les palmeres i s'hi planten arbres que fan ombra, s'empedra el traspol i es converteix en plataforma única, especifica el trànsit, se soterren cables i es canvia el mobiliari urbà. Joan Monjo és el primer tinent de balda de Santa Margalida.
D'aquells arbres mos creen un microclima important, la gent pot passejar amb unes temperatures de davall dels arbres inferiors a les que tindrien, a les que teníem antes en les palmeres.
I entre els veïns, com és habitual, hi ha diversitat d'opinions.
Han dejado bastante bien, bastante guapo, pero todavía queda bastante, bastante, porque estaba muy, muy, muy dejado.
No estic molt conforme, perquè s'estrany moltes carrer, moltes jardineres, els autocars hi passen per damunt, y me parece que no lo sé.
Ah, perfecta. Sobre todo, por lo menos para mí, viene bien, porque como tengo una dependencia, los árboles que hay podan sombritar los bancos y es muy agradable.
Per la seva banda, el vicepresident de l'Associació Hotelera de Can Picafort i Alcúdia, Jaume Rac, ha valorat positivament la intervenció al carrer Colón, si bé creu que la carretera d'Alcúdia-Artà, que travessa el nucli, presenta problemes pel gran volum de trànsit.
Anar arraconant els cotxos i crear aparcament dissuasoris a l'entrada de Can Picafort, a prop de la carretera general, i Can Picafort s'ha de disfrutar a peu. Una altra intervenció molt important seria el bulevard o carretera que travessa tot Can Picafort, des d'Alcúdia fins a la carretera d'Artà, i el interessant seria que se creés com una ronda de circunvalació perquè els cotxes se desviassen.
Novetats i millores i reformes arreu del nucli turístic de zones turístiques de Mallorca, i ara parlam d'un home que té a veure amb un nucli turístic en concret. Parlam, ens referim a Cala Millor, al municipi de Sant Llorenç d'Escardassà, perquè l'hoteler Joan Llull, de 90 anys, ardençà d'avui mateix, fill adoptiu de Sant Llorenç d'Escardassà, municipi on es troben 13 de la trentena d'hotels que gestiona la cadena hotelera de la seva propietat, és a dir, Hipotels.
El nomenament com a fill adoptiu d'aquest cerverí de naixement no s'ha fet en un ple extraordinari a la sala de plens, sinó que ha estat l'Auditori Samàniga de Cala Millor, el nucli turístic on es troben bona part dels seus hotels. Hipotels, però, té també establiments a la platja de Palma, a les Canàries i al Carib. Així d'agraït s'ha mostrat Llull en rebre la distinció.
Jo el que faig no me consta res. Necessito fer el que faig. Estic contentíssim. I la gent m'aprecia més del que toca.
per la mare d'infraestructures que tenen a veure amb la mobilitat, en la circulació i també en la inspecció de vehicles, perquè el Consell de Mallorca preveu obrir, volíem dir, la nova estació de l'ITV de Campos abans que acabi l'any o pel gener de l'any que ve a tot estirar. Amb aquesta nova infraestructura, aquest departament vol fer minvar la situació de saturació de l'estació de Manacor i tots els dissabtes d'aquest mes de setembre els vehicles podran passar a la ITV a tots els centres d'inspecció de Mallorca. L'objectiu, assegura el Consell de Mallorca, és eixugar la llista d'espera que en aquest moment hi ha.
Es preveu que els 4 dissabtes de mes passin la inspecció tècnica més de 4.000 vehicles a Mallorca. El director insular de Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, ha presumit d'haver reduït l'espera, que amb aquesta iniciativa fan comptes que encara minvi més.
Volem recordar que quan nosaltres vàrem arribar teníem una llista d'espera de 5-6 mesos i ara pues, s'ha reduït de manera significativa gràcies a l'esforç i la tasca dels treballadors, del personal i de la gestió que s'està fent per part d'aquest equip, del director insular i de l'empresa, del gerent i de tots els treballadors. Hem passat, per tant, de 5-6 mesos a 15 dies, entre 15 dies i un mes, i ara estaven xerrant amb el gerent que la tendència és a la baixa.
Rubio ha fet aquest anunci en la inauguració d'una segona línia d'inspecció de motos a Palma 2, al polígon de Son Oms. Ara es podran fer un 50% més d'inspeccions de vehicles en dues rodes en aquesta estació.
I segur que sou moltes de les persones que ara ens escoltau que recordau haver anat a passar consulta a la consulta del metge de l'especialista a l'antic ambulatori del Carme, a la Rambla, a Palma. I d'ara aquest antic ambulatori s'ha reconvertit en una de les seus administratives del Servei de Salut de les Illes Balears.
Tot i que està en marxa d'ençà del mes de juliol, avui s'ha inaugurat de manera oficial. A l'espai reformat s'hi troben ara els serveis de prestacions, el departament de targeta sanitària, el registre i també l'atenció a l'usuari. Estan repartits en més de 4.000 metres quadrats distribuïts en 6 plantes. Manuela García és la consellera de Salut.
Pues alberga dos tipos de servicios. Alberga servicios al ciudadano, como habéis visto, el de atención ciudadana, el de registro, también tarjeta sanitaria y también prestaciones. Las prestaciones son todas aquellas cuando necesitamos una silla de rueda, un aparato de ortopedia, un traslado.
El cost de la reforma ha estat de gairebé 6 milions i mig d'euros. Tots aquests serveis s'ubicaven abans al carrer de la Reina Claramunda, molt a prop de la plaça dels Patins.
Quan vaig arribar del Perú, no m'imaginava que m'agradaria tant llegir en català.
Estava convençuda que no hi havia res com la gastronomia italiana, però aquest fet me deixa sense paraules.
De Colòmbia, aquí hi ha 7 hores de diferència. Quan allà és de matí, aquí ja som sora baixa.
Fa un any que vaig arribar de Madrid i xerrar en català m'ha fet descobrir.
Aquests que sentiu són els testimonis d'Alejandra del Perú, de Valeria d'Itàlia, de Paulina de Colòmbia i de Sara de Madrid. Totes elles, aquestes estudiants, han après a parlar en català després d'haver fet cursos a l'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor, una institució educativa oberta a tothom que la setmana que ve comença les classes per aprendre català i obtenir d'aquesta manera també una titulació oficial.
El període d'inscripció encara està obert i amb places disponibles. Aquest curs amplia la programació en classes presencials i en línia per a tots els nivells. I a més, com a novetat, s'incorpora el curs en línia del nivell B1. La inscripció es fa per via telemàtica. L'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor, però, ofereix també cursos de ball de bot i d'instruments tradicionals com les xeremies, el fabliol i el tamborí.
I ens ambienta mare la Gràcia Antiga perquè va ser l'any 2001 quan un temporal al nord de Mallorca va deixar a la vista un antic vaixell enfonsat a prop de la cala de Sant Vicenç, a Pollença. Aquelles restes que aleshores s'excavaren posaven de manifest els vincles comercials entre Mallorca i la Magna Grècia, la colònia grega del sud d'Itàlia. I d'or per commemorar aquella troballa, cala de Sant Vicenç acull demà a vespre la iniciativa cultural Naufragi Grec d'una nit d'estiu.
Els visitants podran gaudir d'un tast de vins, d'explicacions arqueològiques i de la representació teatral El Simposi del Naufragi, a càrrec de la companyia Teatreros. És una comèdia que pretén recrear el passat històric, sinó crear un trauma argumental partint del banquet que oferia aquell mercader abans d'embarcar-se en una aventura comercial que finalment va naufragar.
I doncs, amb aquesta informació haurem arribat a les 2:45 minuts, volien dir, moment ara, dels esports.
Informatiu migdia. Esports.
Crònica esportiva, un dia més amb Toni Fuster. Bon dia de nou.
Bon dia, Sara.
I amb protagonisme per Pablo Maffeo, que vol fer les paus amb l'afició i tancar la seva polèmica dels darrers mesos amb el Real Mallorca.
El defensa mallorquini està parlant per al mitjà del club i s'ha disculpat per l'enfrontament que ha tingut amb un sector de la graderia. Maffeo, que finalment no ha sortit traspassat en aquest mercat d'estiu, vol recuperar la confiança dels aficionats. El sentim.
Un error mío, que lo asumo, el salir ahí y mandarlos callar, porque es verdad que no estaban yendo hacia mí, estaban yendo hacia el equipo. Pero bueno, al final veníamos de una racha mala, se dieron muchas cosas que creo que se juntaron todo. Y bueno, yo me equivoqué. Ya digo, si alguien de la grada se sintió ofendido, le pido perdón. Nada, ya luego pues sí que es verdad que los cánticos me dolieron, no me gustaron. Y yo reaccioné mal y de una piedrita s'ha hecho una muntanya donde no tendría que haber pasado.
Pablo Maffeo creia que s'havia acabat la seva etapa en el Mallorca, però com que no ha estat així, ara es torna a sentir implicat amb el club i diu que ho donarà tot.
Coger el toro por los cuernos, al final el estar aquí, yo siempre lo he dicho, que aquí en la ciudad estoy bien, y bueno, simplemente creía que se había acabado mi etapa aquí, como mucha gente. Al no ser así, pues obviamente a darlo todo. Yo voy a seguir igual, yo por este club he jugado lesionado, he jugado con tres vértebras rotas, he jugado con una rodilla rota, he jugado con un pie roto. Lo seguiré haciendo y lo seguiré haciendo porque al final el bien del club es el bien mío.
I té molt, molt clar què ha de fer perquè les coses vagin bé.
Coses no van a canviar si el principal culpable, digamos, no pone de su parte, que soy yo. Entonces, si yo no pongo de mi parte, las cosas no cambiarán y esto podría ser un desastre, pero no va a ser así. Yo, pues, ahora toca remangarse, trabajar más que nadie, hacer autocrítica de todo lo que he hecho mal. Yo ya te digo, yo tengo ganas de correr la banda, de jugar, de estar a disposición del míster, ahora pues con la cabeza centrada en el Mallorca.
A banda de les declaracions de Pablo Maffeo, l'equip, Toni, avui de matí ha fet un partit contra el Mallorca B.
Ha estat a la Ciutat Esportiva Antoni Asensio sense els sis internacionals que es troben en la seva selecció. Javi Llebrés ha tingut de deixar el partit per mor d'unes molèsties físiques. Sembla que el tema d'isquios també han visitat l'equip. Un grup d'aficionats, entre aquests els supporters, que s'han fotografiat amb Pablo Maffeo. I la Liga ha informat dels horaris de la cinquena jornada. El partit entre el Real Mallorca i l'Atlètic de Madrid es disputarà el diumenge 21 d'aquest mes, a les 4 i quart del capvespre, a l'estadi de Son Moix.
A la primera federació, la UD Eivissa es prepara per rebre dissabte vespre la visita de l'Hèrcules a Can Missa.
Precisament en vista la prèvia d'aquesta segona jornada ha parlat l'entrenador del conjunt pitius, Paco Gémez, que ha reconegut que l'equip necessita canvis. Ens informa Dylan Marí.
Avui Paco Gémez ha comparegut davant dels mitjans en la prèvia del partit que l'enfrontarà contra l'Hèrcules. Malgrat la victòria del passat dissabte, el tècnic ha admès que l'equip encara necessita canvis.
La victòria muchas veces son mentirosas, y la del Sevilla el otro día fue mentirosa, y no quiero que nadie se quede, bueno, pero ganamos, no nos vale lo que hicimos para ganar. Está muy bien que ganamos, la conclusión que se puede sacar es que sin hacer un gran partido ganamos, pero cuidado.
A més, ha deixat entreveure que a la davantera hi ha un clar favorit.
Recuperar la mejor versión de Davo, sobre todo en tanto y en cuanto esté bien físicamente. Y ha estado toda la pretemporada, incluso todavía sigue con problemas físicos que no terminamos de resolver. Entonces, mientras esté con esos problemas físicos, indudablemente no va a poder competir con Sofian. Sofian es un animal, es un puto animal.
De cara al pròxim duel contra l'Hèrcules, Gémez ha remarcat que l'exigència del rival obligarà l'equip a millorar la seva imatge.
No, creo que tiene un equipo muy competitivo, un equipo que es difícil de meterle mano, tienes que tener un muy buen nivel futbolístico para doblegarlo, y luego es un equipo que tiene muchos recursos para hacerte daño, ¿no? Entonces, es un rival a tener muy, muy en cuenta, no solo ahora, sino durante toda la temporada, y esperemos tener la mejor versión que podamos dar nosotros mismos, porque nos va a hacer falta para poder ganarle a un equipo como el Hércules, que creo que que va a ser uno de los que va a estar ahí arriba todo el año.
Aquest dissabte arribarà la primera cita de Lliga a Can Mises, on la U d'Eivissa rebrà un Hèrcules que també va sumar 3 punts en la jornada anterior.
La selecció espanyola arrenca avui el seu camí cap a la segona estrella. El repte comença a Sofia, Bulgària, on el combinat nacional no ha jugat mai.
El conjunt de Luis de la Fuente vol classificar-se per 13a vegada consecutiva per al Mundial. Seria la 17a vegada en la seva història. Per al duel d'avui cap vespre, el seleccionador ha tingut de descartar 2 futbolistes, Dani Vivian i Jorge de Frutos. Tot i saber que són favorits, Espanya no vol abaixar la guàrdia contra Bulgària. Sentim Luis de la Fuente i el jugador Álvaro Morata.
Hay que empezar bien, tenemos un rival enfrente con mucha ilusión, muy difícil, en un estadio que va a haber más de 40.000 espectadores. Nuestra responsabilidad y obligación pasa por ganar todo, y queremos ganar todo.
Tenemos varios ejemplos de selecciones que fueron campeones como nosotros de la Eurocopa y luego no jugaron en el Mundial, así que a por todas, súper concentrados y sabiendo la dificultad que conlleva el grupo que tenemos.
El partit entre Bulgària i Espanya començarà quan falti un quart per a les 9 del vespre. I abans, a les 4, Espanya sub-20 de Jan Virgili i Jan Sales s'enfrontarà a França.
Demà comença la competició de primera divisió de futbol sala i, Toni, el Palma Futsal encara es troba en construcció.
Aquest divendres, a les 9 del vespre, al Palau d'Esport de Sant Moix, Villa-Balears Palma Futsal rebrà el Cartagena, el vigent campió de Lliga, un os de la competició i un rival que posarà les coses molt difícils, els de Toni Badillo. El tenis fa feina, condicionat perquè encara no disposa de tota la plantilla. El sentim.
Nosotros somos un equipo totalmente ahora mismo en construcción todavía. Evidentemente ningún equipo está en 100%, pero si un equipo de 15 jugadores mantiene 14, es más fácil que un equipo de 15, como en nuestro caso. Ahora mismo estamos 50%, porque tenemos 3 que están fuera por distintos motivos, y de los 12 que hay en plantilla, pues la mitad son nuevos, ¿no?
En bàsquet, la selecció espanyola jugarà avui a les 8:30 la classificació per als vuitens de final de l'Eurobàsquet contra Grècia.
Si Geòrgia no guanya Bòsnia, Espanya haurà de guanyar tant sí com no el combinat grec. Sentim el jugador Darío Brizuela.
Depende de nosotros todavía, así que en ese sentido, el otro partido no, pues tiene que dar igual. Si sucede una cosa diferente que hace que estemos dentro, pues ya está, bienvenido sea, pero nuestra mentalidad es que tenemos una final contra Grecia y ya está.
Fa uns instants, Geòrgia estava perdent contra Bòsnia-Herzegovina. I el Palmer Bàsquet ha anunciat la retirada de Miqui Cervera com a jugador professional. Cervera ha participat en el Dolet Sensor del club mallorquí. I s'ha confirmat també la participació de Juana Camilion a la Copa d'Europa 3x3 en la selecció espanyola.
Estrena espectacular de la menorquina Gemma Triay i la seva parella Delfi Brea als vuitens de final del Premier Padel de Madrid.
La leonesa i l'argentina s'han imposat per un doble 6-0 a la dupla formada per les espanyoles Marta Barrera i Marta Caparrós en només 40 minuts de partit. Victòria contundent per avançar als quarts de final de la competició.
I en tenis, Jannik Sinner i Félix Auger-Aliassime seran els protagonistes de la segona semifinal del US Open.
L'italià va superar el seu compatriota, el Lorenzo Musetti, en 3 sets i 2 hores de rellotge. Més complicació en va tenir Félix Auger-Aliassime. Va necessitar 4 sets i més de 4 hores per desfer-se d'Àlex de Migno. 5 anys després, Naomi Osaka torna a una semifinal del US Open. La japonesa va superar Mujova per 6-4 i 7-6. Ara s'enfrontarà a l'estatunidenca Anisimova.
I acabam amb ciclisme. La Vuelta ha encetat la 12a etapa des de Laredo a Cantàbria.
Etapa de mitja muntanya en final a Los Corrales de Buelna i que s'ha vist enrarida per la suspensió del final de cursa d'ahir. Les protestes a Bilbao a favor de Palestina i en contra de la participació de l'equip d'Israel varen obligar a neutralitzar la carrera 3 quilòmetres del final. S'agafaren el temps marcats en aquell punt i no hi va haver guanyador d'etapa. Jonas Vingegaard continua liderant la competició.
Gràcies, Toni. Fem una pausa i tornem amb la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Que el Caixa Fòrum de Palma és ja un referent de la vida cultural és inqüestionable. Més de 250.000 visitants, només un 3% dels quals turistes, passaran per algunes de les darreres mostres d'aquesta institució que avui ha presentat la nova temporada. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Una temporada amb noms propis ben destacats.
Sí, amb un objectiu bàsic, unir art, ciència i consciència ecològica. És una intenció que quedarà ben clara, sobretot en dues de les exposicions. La primera, amb el títol Art i Natura, un segle de biomorfisme, que ens oferirà una visió de 100 anys de creació i ciència a través d'obres de Picasso, de Miró, de Giorgio O'Keeffe, que són obres extraordinàries i que provindran del Centre Pompidou de París. Isabel Salgado és directora de l'àrea d'exposicions del Caixa Fòrum.
Reconeix una bona col·lecció d'obres mestres d'aquesta col·lecció, dels grans mestres del segle XX, però també del XXI. I al final la tesi de l'exposició el que fa és ajuntar obres d'artistes que han trobat en la natura una font d'inspiració i reflexió crítica.
Una exposició que a través de la bellesa convida també a reflexionar, igual que passarà amb Colors del món. És un recull d'imatges fascinants dels fotògrafs de National Geographic, que és l'aposta de la casa per al públic familiar.
Parlarem de la gran riquesa cromàtica del món. No només la riquesa cromàtica de la natura, sinó també de zones urbanitzades per l'home. I anirem des dels blaus subtils de l'alba fins a porpres intensos del capvespre, passant per grocs, taronges, violetes. La veritat és que és una festa del color.
Color, ciència, natura i també una mostra especial, la que inaugura la temporada coincidint amb la nit de l'art i que uneix els treballs dels germans Fortesa.
Una proposta per nosaltres molt especial, perquè és la primera exposició que fan conjuntament els germans Javier i Rafa Forteza, que són dos creadors mallorquins que tenen trajectòries molt diferents i que junts ens conviden a explorar l'enigma de la imatge i el misteri del rostre humà.
I aquestes propostes físiques s'hi suma Caixa Fòrum Plus, on el 24 d'octubre aquesta plataforma s'estrenarà la sèrie documental Navis Romana. És una coproducció d'aquesta casa centrada en el descobriment d'un derelicte romà davant de ses fontanelles.
I continuant, sumant-se actes de commemoració dels 50 anys de la publicació de Tadeix la mà com a penyora de Carme Riera. Quan s'està a punt de publicar la reedició i un llibre d'agraïment de l'autora, avui s'han presentat dos projectes expositius que tindran l'obra de Riera com a protagonista.
Per una banda, la mostra que tindrà lloc a l'Arxiu del Regne de Mallorca, Carme Riera, l'amor, la mà, que mostra la biografia de l'autora, i per una altra, Vessant amor, que es podrà veure al Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes. És una instal·lació de l'artista Pep en vies en col·laboració amb Carme Riera i amb la mà com a lligam.
Comença des d'aquí, des de la meva finestra, no puc veure la mà. Jo des de que meva, des de l'Aró, des del meu taller, tampoc puc veure la mà. Però després, una línia més avall, posa no puc veure la mà perquè roman fora d'aquí. Jo també roman fora de vora que meva, però sí que amb un bot puc anar a una banda allà on jo puc veure el mar.
Els dos projectes expositius s'inauguraran dia de 9 de setembre coincidint amb la Nit de l'Art.
Són les 3, és moment d'actualitzar la informació d'aquest dijous. Desnonada una família dels infrahabitatges que lloga un policia local al carrer Joan Miró de Palma. Ina Morales, bon dia.
Bon dia, ha estat avui de matí, a mitjan de matí, i era la tercera vegada que s'intentava treure del local una dona i el seu fill de 8 anys. Filla i net de na Reina, la dona titulada del contracte de lloguer. Mari, la filla de Reina i el seu fill menor, allotjats allà des de fa un mes, han hagut d'abandonar l'habitacle. Ara demanen a tots tres ajuda a l'Ajuntament de Palma per trobar un allotjament.
No sé què voy a hacer, porque si mi hija va a estar en la calle, yo voy a estar en la calle también con mi hija, aunque tenga ese sitio allí. Porque ¿quién la va a defender a ella que con un niño y estando en la calle? No.
L'Ajuntament de Palma ha remarcat que l'ordre judicial anava dirigida a la titular registrada com a resident a l'immoble. Per això aquesta, la filla no ha pogut exercir cap dret per quedar-se a l'infrahabitatge. A més, Cort assegura que la dona ha rebutjat l'allotjament que li han oferit.
Tercera mort a les carreteres de Mallorca d'aquesta setmana.
Un motorista ha perdut la vida en un accident de trànsit al polígon de Sonoms. Ha xocat contra un minibús de passatgers en un punt amb poca il·luminació. El Consell de Mallorca diu que s'instal·larà allà una passarel·la per a vianants.
Això el mateix dia que hem sabut que el conductor que va provocar l'accident en què van morir dos motoristes la matinada de diumenge a la carretera de Santa Eulària a Eivissa va donar positiu en alcoholèmia. L'actualitat avui passa també per les restriccions d'aigua a Sóller.
Ha prohibit ara també a hotels i habitatges de lloguer vacacional que omplin piscines amb aigua procedent de la xarxa municipal. L'Ajuntament Solleric ha pres aquesta decisió a causa de la davallada accentuada del nivell de l'aigua de pous i dipòsits i fa extensiva les restriccions imposades ja a particulars. Per aquest mateix motiu, recordem, l'Ajuntament ha hagut de tancar la piscina coberta municipal de Son Angelats.
El primer ministre de Portugal acaba de rebaixar a 16 el balanç de morts. Durant el matí s'havia parlat de 17 víctimes. Ara es fa feina per identificar-les.
Ha estat l'accident del funicular de Lisboa. Al Manco, 21 persones han resultat ferides. El comboi és una de les principals atractius turístics de la capital portuguesa. Recordem, va descarrilar ahir per causes que ara s'investiguen. Com a mesura de precaució s'han suspès també la resta de funiculars que habitualment circulen per Lisboa. Carlos Moedas és el batlle de la ciutat.
Quero aquí garantir que a empresa responsável dará todo o apoio às famílias. Decretamos 3 dias de luto municipal.
El dol oficial a l'Estat és per a la jornada d'avui. Ara també s'estan realitzant les autòpsies de les persones mortes. Entre els ferits hi ha 2 espanyols que han estat donats d'alta avui de matí.
I les manifestacions pro-palestines i en contra de la participació d'un equip israelià a la Vuelta Ciclista s'han traslladat avui a l'inici des de l'etapa a Cantàbria.
Les banderes palestines han onejat Laredo i aquesta manifestació no ha provocat alteracions a l'inici de l'etapa d'avui. Els 3 detenguts ahir a Bilbao han quedat en llibertat. La protesta d'ahir va tomar les tanques del passadís de la línia de meta i l'etapa es va haver d'escurçar 3 quilòmetres. Això coincideix amb que més de 30 persones han mort en els atacs israelians contra Gaza durant la jornada d'avui. 3 persones han estat abatudes mentre intentaven rebre ajuda humanitària a la localitat de Khan Yunis.
Així arribarem a les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al 8.